pràctics per a adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar aquesta funció de mediació policial en diferents àmbits. Ja que aquest cap de setmana s'ha celebrat la cloenda del campionat multiescolar de Vila-real. El pavelló Sebastián Mora ha acollit la cloenda d'aquest curs 2017-2018 del campionat escolar, que ha comptat amb 800 alumnes de diferents edats. Al pavelló s'han lliurat els trofeus i medalles als participants de tots els col·legis de la ciutat que han format part d'una de les 7 lligues. I un apunt esportiu, aquest cap de setmana el Villarreal B ha disputat el partit de la primera ronda d'anada del play-off. Ha aconseguit passar aquesta ronda, tot i així va perdre ante l'Atlètic de Bilbao 0-2, però se classifica per a la següent ronda aquesta vespre a les 4. Sabrem quin serà el seu pròxim rival per al següent cap de setmana. Fins així l'actualitat d'avui, ens veiem demà i vos deixem a més protagonistes.
El nuevo Alberto viaja con más equipaje. Solo necesitaba un coche más grande y nos lo contó.
Con Credit Realidad de Grupo Cooperativo Cajamar fue muy fácil. A partir de 10.000 euros, desde 48 hasta 96 meses.
Porque hay ilusiones que cambian tu vida. Hagámoslo Credit Realidad. Contigo hasta el 31 de agosto.
¿Vols adentrarte en un món màgic ple de textures i colors? Al carrer Major Sant Jaume 54 trobaràs Màgic, roba infantil i juvenil. Les últimes tendències en marques com Bòboli, Miranda, de la talla 0 a 16 anys. Fes la llista de comunió, naixement o aniversari en Màgic, roba infantil i juvenil. Al carrer Major Sant Jaume 54 de Vila-real. Telèfon 652-03-94-45.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
Enjoy the summer. Disfruta de este verano con By Doing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, supertalleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además en By Doing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en By Doing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Vila-real. Más información en Facebook o Instagram.
Reapertura de la carnicería El Conchel, en calle Ermita 44 de Vila-real. Encuentra los auténticos productos manchegos con denominación de origen en El Conchel Original Food. El sabor de la Mancha, en calle Ermita 44 de Vila-real. Síguenos en Facebook, El Conchel Vila-real.
Som patrimoni, som província. Sabies que a la província de Castelló tenim més de 1.000 jaciments arqueològics? Des del govern provincial treballem per convertir este llegat mil·lenari en atractiu turístic i cultural. Consulta tota la informació i mapes 3D en castellonarqueologico.es. Diputació de Castelló. 135 identitats, una província única.
El que nunca paga el taxi de vuelta. El que pone el coche, pero también reggaetón todo el viaje. No cambiaría de amigos, pero sí algunas cosillas.
Todos necesitamos algo que nos ayude a disfrutar de nuestras diferencias, como My Combo de McDonald's, tu menú desde 2,90 que puedes personalizar a tu gusto con los complementos que elijas. Pruébalo con las nuevas Big New York con un delicioso toque americano.
Cortinajes Pedro celebra 55 años con la calidad de siempre. Profesionales del textil de hogar y cortinaje técnico. Cuenta con taller propio de confección y tapicería para satisfacer tus demandas en ambientes decorativos. Cortinajes Pedro, calle Mayor Santo Domingo 6 de Vila-real.
aprendre a tocar el violí, el contrabaix, el trombó o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, apropa't al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 6 de juny de 4 i mig a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 28 de maig de 5 i mig a 8. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night I fell asleep, give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes.
De cara a l'estiu, les platges de la província van millorant els seus serveis i adaptant-se a les necessitats dels usuaris. Les platges de Benicàssim seran les primeres platges intel·ligents de la província. Parlem amb Elena Llobet, regidora de Turisme de Benicàssim. Hola, bon dia.
Bon dia.
El primer que tenim que saber és què són les platges intel·ligents.
Pues mira, les platges intel·ligents és un projecte que ha nascut des de lo que és el desarrollo turístico inteligente, que va ser una proposició feta des de l'Invatur, junt amb l'Agència Valenciana de Turisme, que és el fet de que a lo millor també tenim en el cap certes històries de que té que ser pues platillos volantes i històries mil, no. Per desgràcia, el que és tota la tecnologia avança i avança molt ràpid, i el fet de que pugues trobar el teu xiquet en una pulsereta que s'hagi perdut en la platja, o que pugues tindre una wifi per a poder interactuar i que l'Ajuntament te vagi passant tota la documentació o totes les activitats que en aquest moment van a sorgir durant l'estància d'esta gent que està en la platja, ja bé siguen turistes o inclús ja siguen residents, que puguen saber el grau de radiació que n'hi ha, o que en un moment determinat també sàpiguen pues, si va ploure o si no va ploure, o quina és la bandera que n'hi ha en qualsevol de les nostres platges per a saber si tenen pues, més perillositat d'entrar a la uia o menys. La veritat és que és un projecte molt, molt, molt ampli i que n'hi ha que començar pues, dotant de lo que és la red wifi, i després poquet a poquet donant passos que siguen ferms, però que siguen els adequats i dins de les possibilitats econòmiques, per supost, de cadascú del Benicàssim o de les poblacions que n'hi hagin i que se vulguin afegir a este carro. Lo que sí que és cert és que és el que en moltes ocasions comentem. Si no te puges al carro, quan el carro es comença a córrer, quan vulguis pujar-te ja t'hauran passat tots per damunt.
Sí, sí.
I ells és més que res l'interès. N'hi ha molta documentació que fer primer. N'hi ha que saber també si està dins del teu pla estratègic de turisme. N'hi ha hagut que fer un autodiagnòstic. N'hi ha hagut que fer moltíssimes qüestions per les quals s'han pogut saber en un moment determinat quines són les necessitats reals i tècniques que se necessita. I per això també van fer el que és el plan director i per això també s'ha fet el que és el social media plan per a poder dotar també a les redes socials de lo que és la informació necessària. No és un pas anar soles a les platges, és un pas aconseguir que tot el municipi tingui unes dotacions necessàries. Sobretot comptem també, per supost, en el que són les administracions públiques i en la col·laboració també de lo que són les empreses privades per a que tot això pugui fer-se realitat.
Sí, i com funcionaria aquest projecte? Suposa que els usuaris necessitaran un mòbil o algo amb poder, no?, veure aquestes dades.
Sí, ja saps que aquesta és la edat que dic jo, n'hi ha hagut l'edat de bronze, n'hi ha hagut l'edat de ferro, esta és l'edat de los teléfonos móviles i de las tablets. no n'hi ha ningú que estigui en la platja que no estigui en un terminal, que estigui adaptat i que tinguin o bé uns datos o bé que tinguin la possibilitat de poder connectar-se a una wifi, perquè si no te connectes a una wifi o utilitzes els teus propis datos, evidentment, tota aquesta comunicació i tota aquesta informació és impossible rebre-la, inclús con les famoses apps. Si tu no tens una app que te digui quina calor va fer o si te poses al sol, bueno, pues Invatur i l'Agència Valenciana han pensat que un primer pas podria ser dotar d'uns artefactes en els quals tu estigueres connectat directament en el teu mòbil i pugues saber si n'hi ha maror o no n'hi ha maror, quin és el grau i la intensitat del sol, si te recomanen que a una hora determinada no deus o deus d'estar baix del sol en una protecció determinada, quina és la temperatura de l'aigua, i tot això és el que hem aconseguit, ja te dic, en tota la part de lo que és paperament que dic jo, però que és necessari,
sí,
per saber en quina és la teua situació en aquest moment, que s'ha efectuat hasta ara. Ara estem intentant rebre també subvencions per a poder, poder posar wifi en les platges, com és la subvenció europea que se dona per al wifi for EU, crec que no m'equivoqui si és el nom, però bueno, el treball de l'Ajuntament és apuntar-nos, com dic sempre, a un bombardeo per aconseguir que la intel·ligència, que la facilitat, que al fin i al cau és això, la facilitat de que estigui tot el món informat i que tingui uns serveis afegits als que nosaltres ja donem en les platges de Benicassi.
Sí, i com funcionaria? Has comentat aplicació, wifi, no sé molt bé com s'arribaria als telèfons.
Els telèfons, tu realment, pues, se suposa que com qualsevol aplicació, tindràs una aplicació que se dirà Benicàssim o se dirà el que sigui, tu te connectaràs a aquesta aplicació i realment podràs rebre tota la informació. Paso siguiente, pues, que a lo millor n'hi hagi en unes pulseres que els xiquets puguen tindre en la mà i que la mamà, com estigui en aquesta aplicació, digui a veure on tinc el xiquet, que no el veig, i en un moment determinat sàpiga la posició del xiquet en la platja. Però ja te dic, tot això és pasito a paso. Primer n'hi ha que dotar el que és l'Ajuntament i el que són les platges de connectivitat i després paso a paso anar afegint totes les possibilitats que siguin necessàries en primer lloc i que siguin possibles.
I com va sorgir aquesta idea? Va ser des de l'Ajuntament o des d'un projecte presentat des de fora? Com va sorgir?
Pues mira, la forma de sorgir va ser molt senzilla. Quan ja veus que la cosa va per un terme determinat i que realment tu el que necessites és tindre, pues conforme te dic, una informació a tota la gent que ens visita, però insistir, quan se parla de turistes no només és un benefici que dices als turistes, es dices també als residents, sí, perquè si tu en un futur, per exemple, entres en Benicàssim i saps on tens una plaça per a poder aparcar, no només serà en el mes d'agost que funcione, sinó que serà durant tot l'any. Per tant, la gent podrà entrar i podrà saber on té un puesto per a poder aparcar o on hi ha un pàrquing per a poder aparcar. Si llevat això, pues, en un futur que ja n'hi ha ciutats que ho té, tinguérem la possibilitat de col·locar unes pantalles en les quals tu sàpigues si l'autobús que vas a rebre en la parada número 2
sí,
te va llegar con 10 minuts de retraso, te va llegar immediatament. És tot un entramat tecnològic que n'hi ha que muntar i el que intentarem és ser conscients de poder fer-ho passet a passet, però sense donar un pas enrere mai.
Molt bé. I a quines platges es trobarà això? Les platges principals o a totes les platges de Benicàssim?
Pues mira, te vaig a ser molt sincera. Todo dependerà de la part econòmica que puguem,
sí,
que puguem posar. Evidentment, les platges que són de major presència seran les que tindrem que donar-los primer el benefici. Però la idea i el projecte global, que ojalà te pugui dir en 2 dies o en un any, però això, si te ho dic, enganyi, i és una cosa que, la veritat, no m'agrada enganyar a ningú, primer seran Torreón, Almadrava, el que són les platges que tenim en més gent, conforme te dic, en més públic,
sí,
però la idea és que se puguen cobrir els 7 quilòmetres de platja.
Molt bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies per presentar-nos este projecte tan interessant i a veure si els usuaris fan servir aquesta nova proposta de platja intel·ligent.
Ho intentarem i seguirem treballant per a que no se queda soles en platges, sinó que sigui tot una població intel·ligent.
Molt bé, moltes gràcies. Adeu.
Moltes gràcies.
¿Estás buscando un vehículo nuevo usado con las máximas garantías? Tu mejor opción es Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Sorribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Villarreal.
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Villarreal. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada fuera de horario comercial. 964-033-162.
Un coro de serafín.
Calle Solades frente a Biblioteca, junto a Instituto Francesc Tàrrega y Centro de Especialidades Torremosa. Todo lo último y solo primeras marcas. Reserva y confecciona tu lista de comunión. 964-033-162. Lista de comunión en Sport 2. Comulgando con el deporte.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la Operación Bikini. En el Centro Deportivo Asfit Villarreal podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Villarreal.
¿Estás buscando una vivienda propia o de alquiler? Stop Inmobiliarias e Inversiones pone a tu alcance la vivienda de tus sueños. Alquileres que se adaptan a tus posibilidades, oportunidades bancarias y pisos seminuevos, con una situación privilegiada, diseño y calidad. Ven e infórmate en Stop Inmobiliarias e Inversiones, en el Raval de San Pascual 63 de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Hemos recorrido un largo camino juntos, pero ha llegado el momento de decir adiós. ¡Hasta nunca! ¡Adiós para siempre!
Nunca una despedida había sido tan alegre.
En Dasbelt Auto te damos 2.800 euros por tu viejo coche al comprar un Volkswagen de ocasión. Plan Renovauto Volkswagen para vehículos de 10 años o más. Oferta válida hasta fin de mes en vehículos financiados con Volkswagen Finance. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o visita a Dasbelt Auto Marzá en Camí Travesa 26, Villarreal y Avenida Lairón 60, Castellón.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Serteca les ofrece en sus instalaciones de Villarreal más de 60 metros cuadrados de exposición y venta al público de todo tipo de materiales para el riego, jardines, piscinas y tratamientos de aguas. Serteca, profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector. Visítelos en la Avenida Castellón 103 de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
I avui tenim a protagonistes a el regidor de Salsadella per a que ens parli de la festa de la cirera un fruit que en aquests mesos troba protagonisme per ser molt reconegut per tots els amants de la fruita. Hola, bona vesprada, Edgar. Bona vesprada, Edgar.
Hola, bona vesprada. Em sentiu?
Sí, sí, et sentim.
Val, jo no ho sé molt bé, no donia bé molt bona connexió, però bueno, intentarem parlar.
El primer de tot vull que m'expliques des de quant temps es du celebrant aquesta fira i per què celebra ja la Salsadella?
Pues bueno, la fira enguany complís la seva desena edició i bé, es programa aquesta fira perquè és el producte estrella que es cultiva a la nostra localitat i per tant és una manera de potenciar aquest producte de cara a tots els visitants de la fira. D'alguna manera demostrem a tota la gent que vulgui vindre pues tot allò que es pot fer en la cirera i bueno, tots els beneficis que aquest producte en reporta al poble.
Des de quant ens fa que es fa aquesta fira?
Es fa des de fa 10 anys. Com he dit, aquesta fira serà la desena edició. O sigui, des de fa 10 anys que es va programar la primera fira i, degut a l'èxit que va tindre en aquell moment, pues s'ha anat programant de forma consecutiva. I puc dir que cada any l'èxit que té de cara a visitants i a qualitat de fira pues és cada any major.
Anem a parlar una miqueta del programa. Veiem que la inauguració es comença de la fira el dia 2 de juny, el dissabte, a les 10:30. Explica una miqueta els actes que podrem trobar allí.
Pues sí, tal com has dit, el 2 de juny comença la fira. Normalment es fa la inauguració sobre les 10:30, amb totes les entitats locals i comarcals que s'inviten per a poder assistir. Bueno, es fa un passacarrera amb la banda, amb les regines, i amb la qual amb els parlaments oficials es dona per inaugurada la fira, més o menys 10:30, 11, i a partir d'ahir ja estan tots els stands programats, tant de venda de cirera com de demostració de reposteria, show cooking i altres stands artesanals que es programen per a la fira, ahir es donen per obert i bueno, la gent ja pot visitar tots els restants a partir d'estora. Paral·lelament a tot això, es programen una sèrie d'activitats, principalment són activitats musicals i de teatre itinerants per tot el recinte de la fira, que es van programant de forma paral·lela i bueno, d'alguna manera els visitants de la fira, a part de gaudir de tots els stands programats, pues, també poden gaudir de les activitats musicals que es van intercalant.
I parlant d'activitats, hem vist també que n'hi ha visites guiades. Això exactament, quina guia fa? Fa guia per la fira? Fa guia també explicant el tipus de cirera n'hi ha, com es cuina?
Sí, bueno, en torno a la cirera, bueno, clar, evidentment tota la fira gira en torno al producte estrella, que és la cirera, i no sé, no t'entens molt bé, però si m'has preguntat per les visites guiades, pot ser?
Sí, per les visites guiades.
Sí, a veure, així a nivell de publicitat dic que tots aquells que estiguin interessats poden anar a l'estand de l'Ajuntament, buscar-lo dins de la fira, i allà es planifiquen una sèrie de visites guiades que van per tots els punts d'interès del poble, des de l'església, a muralles, en fi, és un recorregut bastant assequible que no ni és costós ni és cansat i on s'expliquen tots els punts d'interès del poble. I després, en quant a la forma de recolectar la cirera, varietats de cirera, els interessats poden veure un més que res en un museu que hi ha aposta per això, que està situat al rodari del poble, que està dins del recinte de la fira, i ahir, tal com dic, podem veure pues, des de la gran quantitat de varietats de cirera que existeixen.
Sí. Pues pareix que hem perdut la connexió. Intentem. Anem a intentar tornar a contactar amb Edgar.
Mm.
Anem a veure si podem tornar a parlar en Edgar.
Sí. Hola, buenas.
¿Ya estás aquí
una otra vegada? ¿Ya estás así una otra vegada?
Sí, ahora parece que os en millor.
Molt bé, perfecte. Pues anem. Parlant de la cirera, d'aquests tipus de cirera que n'hi havia i del museu que n'hi ha allí, també et volia preguntar, els estants són tots de la zona de Salsadella o d'on venen? Quin tipus d'estants podem trobar?
Ai, no, no, perdona, ¿podría repetir la pregunta?
Sí, que els estants que es podrien trobar a la fira, que si venen de la zona de la Salsadella o també venen d'altres puestos.
Ostres, no us sent. M'hauré de disculpar.
Un momentet, tornem una altra vegada a intentar la connexió. Degut a un problema de connexió no hem pogut acabar aquesta entrevista de la Fira de la Cirera, però demà tindrem així a Edgar perquè ens conte de què tracta i seguirem parlant de la cirera. Continuem amb més protagonistes.
Pensar en el futuro es muy bueno y prepararlo también. Porque con tu aportación extraordinaria o traspaso a planes de pensiones del Grupo Cooperativo Cajamar, te llevas una alegría con nuestra campaña especial hasta el 30 de junio. Se trata de ti, de planificar contigo. Consulta en tuplanperfecto.es el nivel de riesgo y las alertas de liquidez de los planes, bases de la promoción, documento con los datos fundamentales para el partícipe y la información relativa a los planes de pensiones.
Grúas Tomás te ofrece curso de grúa móvil autopropulsada de 300 horas para la obtención de operador de grúa. Información en Grúas Tomás, carretera Honda, teléfono 964-520654.
Ahora Foster Hollywood en Villarreal para disfrutar de la mejor comida americana. Nuevo decorado, nuevo ambiente, pero eso sí, con el sabor de siempre. No te pierdas nuestro nuevo estreno en Avenida Italia 58, Parque Comercial Villa Center.
I dreamed a dream in time gone by. And hope was high. And life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving.
Vamos a conocer la historia de Adara. Es hija de Estrella y de Raquel. Nació a las 24 semanas y un día en el hospital Vitas Nisa, Rey Don Jaime de Castellón. Y bueno, tenemos que decir que es la paciente de menor edad gestacional que ha sido dada de alta en este hospital. Vamos a conocer un poco su historia, porque de verdad que nos ha conmovido y queríamos conocerla de primera mano, y qué mejor que conocerla de la mano de Raquel. Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito tu historia. Yo me gustaría que los oyentes pudieran conocerla como yo he podido leerla, porque de verdad que me ha tocado el corazón y quería que empezáramos desde el principio, en el momento en el que decidís, tu pareja y tú, pues eso, formar una familia, ¿no? Tener un hijo.
Sí, pues nada, eso. Nos informamos, fuimos a una clínica de fertilización y hicimos varios intentos, hice hasta tres tratamientos y al final pues me pude quedar embarazada.
¿De inseminación artificial?
Sí, una inseminación fue.
Muy bien.
Y al final pues eso, me pude quedar embarazada y la sorpresa fue que llevábamos dos nenas.
Dos nenas llevabais, claro, y empezó pues un embarazo normal, ¿no? Y corriente, como cualquiera, con sus cosas buenas y malas, ¿no? Como decimos, pero empezó bien, ¿no? Lo que pasa que se fue complicando.
Exacto, en un principio pues se fue un embarazo normal y a las 8 semanas tuve una amenaza de aborto, que tuve pues unas pérdidas de sangre importantes y pensábamos, de hecho, que las habíamos perdido, porque me pilló, yo estaba trabajando y empecé a encontrarme mal y de repente pues me tuvieron que llevar corriendo urgencias.
Madre mía, y tú trabajas allí, ¿no?, mismo, en el Jaume.
Sí, estábamos en el hospital mismo.
Bueno, suerte también que estabais allí, ¿no? Porque te lo pillaron enseguida y pudiste, ¿no? De urgencia te pudieron tratar.
Sí, sí, enseguida me trataron. Lo que pasa es que pues pensábamos eso, un susto enorme, y pensábamos que las habíamos perdido. Y el ginecólogo de urgencias que me vio, pues incluso nos dijo que las llamáramos MacGyver, porque después de esa pérdida, ¿no? Que aún seguían ahí aferrándose a la vida de alguna manera y bueno, pues mira, una alegría.
Claro, Adara decidió que ella quería luchar.
Ella quería luchar, sí, sí.
Y continuó, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya me mandaron a casa en reposo absoluto, ya prácticamente todo lo embarazo ya fue así.
¿Hasta la semana 24?
Hasta la semana 17.
Ah, vale.
En la que me pongo con contracciones y me toca irme a urgencias otra vez porque yo estaba como de parto.
Ay.
Y entonces ingreso con una bolsita, ya casi una de las nenas ya quería salir.
Sí.
Y estuve ingresada estuve ingresada 20 días. La primera semana estábamos a espera qué pasaba con las nenas, si salían, no salían. Todos los médicos, bueno, ingresé en vacaciones, con lo cual mi ginecólogo habitual no estaba y cada día me veía un ginecólogo diferente y todos me decían pues que no iban a sobrevivir, que era muy difícil.
¿Y qué sientes en ese momento cuando todo el mundo te dice, mira, no creo, no te hagas ilusiones, no va a continuar? Esto debe ser muy duro.
Sí, sientes una impotencia brutal, porque es que las niñas realmente están bien, tú tienes muchísima esperanza en ellas y nadie apuesta por ellas, digamos. Entonces, es impotencia, no puedes hacer nada, porque es algo que no puedes luchar con ello, no puedes hacer, no hay nada que puedas hacer.
No, es superior a ti realmente.
Exacto.
No se puede
hacer
nada.
Y entonces ya cuando por fin pudo, bueno, acabó sus vacaciones y aparece por la habitación mi ginecólogo habitual, y a mí se me abrió, vamos, un mundo, se me abrió como si hubiera Dios en ese momento. Mi ginecóloga es la doctora Sandra Ortega.
Sí.
Y ella enseguida pues nos apoyó y nos dijo, vamos a luchar y vamos a ver, el no ya lo tenemos, vamos a ver qué pasa.
Muy bien.
Sí, sigue adelante. Y bueno, pues cuando ya me vio ella y tal, pues una de las nenas, por desgracia, la perdimos, pero pudimos luchar por la otra,
claro,
y mantenerla hasta las 24 semanas.
Increíble. ¿Y cómo fue ese tiempo hasta que llegaron las 24 semanas? Me imagino que reposo absoluto, que
reposo
todo muy
absoluto,
controlado.
Sí, sí, estaba constantemente, si no iba a, o sea, estaba me controlaban constantemente y una semana antes o así la ginecóloga me veía bien y ya me dijo, pues sale un poquito de casa, abajo, ves andar y tal. La verdad es que vas con miedo, yo
claro.
me la notaba muy bajita y yo digo, a ver si se me voy a perder.
Claro,
o,
claro, da miedo, miedo. Sí, normal, no sabes lo que te puede pasar y al fin y al cabo pues dices, no quiero perderla, claro. Uh-huh. Y llegó el momento, ¿no?, en el que, ¿cómo fue ese momento? ¿Te pones de parto o cómo es?
Pues sí, unos días antes yo ya empecé con contracciones. Y bueno, teníamos claro que si no llegábamos a las 24 semanas, la nena no la iban a tirar para adelante, porque...
¿Qué suponía llegar a las 24 semanas?
Es el periodo mínimo que están obligados ellos a poder a luchar por un bebé.
Ah,
porque
vale.
Tienen, ¿sabes? Están es una ley que tienen ellos, sí. Lo que sea, no sé cómo explicarlo.
Sí, 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 está claro.
Y entonces ir con días antes de gestación supone que si lo pierdes no van a luchar por él, no,
vale.
Aunque nazca bien y aunque nazca con ganas de vivir.
Entonces, Raquel, te pones eso de parto, ¿no? Y empieza todo ahí ya.
Sí, me puse pues eso, 3 días antes ya con contracciones, yo me mantenía en mi casa sin moverme, aguantando todo lo que podía.
Claro.
Y ya ingreso justo cuando ya hacían las 24 semanas, me ingresan y por la noche pues rompí aguas como un parto normal y la niña nació pues con prisa.
¿Cómo fue ese momento, Raquel? No sé,
pues,
es algo difícil de imaginar o de que nos puedas contar, pero bueno, intenta trasladárnoslo.
Sí, es un momento muy duro porque por un lado pues es... sabes qué van a hacer, está muy muy pequeñita, no sabes con qué te vas a encontrar y bueno, todo el mundo, yo creo que toda mujer que quiere ser madre pues tiene la ilusión, ¿no?, de cuando está embarazada que te dan a tu bebé y te lo ponen encima y todo eso ya no lo vives y ya yo
claro.
Di a luz y había muchísima gente en quirófano, había ya preparado un equipo solo para la nena, con una cunita al lado, para tener todo lo que necesitaba nada más nacer. Y yo ni siquiera, o sea, la vi
claro,
no la pasar corriendo, ni siquiera pude verla.
Claro, eso es duro.
Muy duro, muy duro. Y no sabes qué va a pasar con ella. Y bueno, pues fue los primeros meses, bueno, la primera semana... durísima porque, claro, los médicos te son sinceros en todo momento y dicen que no te hagas ilusiones porque
normal.
Es un bebé muy pequeñito.
Claro, Adara nació con 550 gramos.
Pero más que el peso era la edad gestacional porque
claro.
es un bebé que a las 24 semanas los pulmones ni siquiera están desarrollados tampoco del todo y está por formar la mayoría de los órganos.
Claro. ¿Y cómo fue entonces? Porque me imagino que se quedó ingresada mucho tiempo, ¿no? Y
tuvo 5 meses ingresada.
¡Buah! 5 meses ingresada. ¿Y eso cómo se lleva, Raquel?
Se lleva, pues, con paciencia y viéndola a ella.
Y viendo que evoluciona favorablemente, ¿no?
Exacto. Viéndola a ella porque ya te digo, cada día era a ver si llega a la tarde, a ver si pasa mañana, a ver si... dura, ¿sabes? Es una constante lucha en la que también te ves con la misma impotencia porque no puedes hacer nada por ella.
Claro.
Ella está dentro de una incubadora y ella es la que tiene que tener las fuerzas de vivir y salir adelante.
¿Cuándo la pudiste coger por primera vez?
Al mes y medio, cuando ya le han podido quitar la mayoría de cables y tubos... no la ponen a modo canguro y eso tampoco te lo sé explicar con palabras.
Ya,
porque ese momento en el que te la ponen al pecho, la puedes tocar y es tan pequeñita y tan frágil y te da miedo cogerla y
claro,
es que
normal. Pero fue precioso, ¿no?
Sí, sí, sin duda, ese momento no se me olvidará, bueno, ninguno de los momentos vividos
claro.
con ella, la hemos visto crecer de otra manera, ¿no? En la incubadora la vas viendo cómo avanza poquito a poco, sus cambios, cómo...
Y ahora tiene 7 meses.
Ahora va a ser el día 2, va a ser 8 ya.
8 ya, claro, sí. Mm. Nació el 2 de octubre de 2017.
Exacto.
¿Y cómo está?
Y pues está hecha una campeona. Está, sí, está cerca ya de los 6 kilos.
Wow.
Parlotea un montón. Es muy viva, es muy... Cada cosa que ve es... Wow, va en el carro y ve un árbol y... Como si viera, ¿sabes? Es brutal verla evolucionar de esa manera y en principio bien, nos fuimos a casa con oxígeno, era lo único que llevaba.
Sí.
Y ahora ya lleva una temporada que la llevamos con el monitor que controla sus pulsaciones y el nivel de oxígeno en sangre, pero ya el oxígeno se lo ponemos muy poquito, ya sus pulmones ya se están haciendo fuertes y ya va aguantando ya solita.
Claro.
Y muy bien, una campeona.
Esto es un ejemplo de lucha, de superación y también un ejemplo para todas aquellas madres que les nacen los niños pues neonatos, pequeñitos y que tienen que pasar pues por toda esta fase que es dura, que es muy dura, la fase de dejarte al niño allí, al bebé, al hospital y tener que irte. Que eso debe ser durísimo, ¿no?
Eso es muy duro, sí, la verdad es que sí.
Pero mira, con tu... Con vuestro ejemplo y con vuestro caso, yo creo que damos una lección y damos un aprendizaje a todas estas personas que nos están escuchando y que igual pasan por una situación, a lo mejor no tan dura como la vuestra, pero también para cada uno, ¿no? Imagino que hay situaciones que les pueden suponer, les pueden doler muchísimo y les pueden costar muchísimo. Y eso, y además, me imagino que Adara será una mujer fuerte, porque ya apunta maneras, ¿eh? Desde bien pequeña.
Sí que lo es, sí. Sin duda, desde el principio lo demostró que tenía muchísimas ganas de vivir. Estaba dentro de la incubadora y de la misma UFI que habían otros nenes. Mientras todos estaban tranquilitos y calmados, ella ya iba con las piernas para arriba, piernas para abajo. Era... Sí, tiene muchísima vitalidad y... Sí que es una supercampeona.
¿Con qué te quedas de todo lo que has vivido, de toda esta experiencia?
Con que la tengo ahora en casa. Esto ha sido como un sueño, sobre todo detrás, como una pesadilla, que no, ya no lo recuerdas tanto. Así
se
como,
olvida.
¿Sabes? No es que se olvide, pero es como que se queda a un lado y ahora nos quedamos pues con cada momento en el que disfrutamos con ella, ¿no? Cada cosa que descubrimos... el tenerla en casa, bañarla, cualquier cosa. Mira, ha hecho una cosa nueva, ¿sabes? Pues eso, me quedo con todo eso ahora ya.
Bueno, pues Raquel, muchísimas gracias por habernos contado, por habernos abierto un poquito tu corazón y habernos explicado todas estas sensaciones. Un beso muy grande para Dara de nuestra parte, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Cada dilluns, a les 2 menys 5, la firma.
Escoltem l'opinió del portaveu de Compromís, Xavier Ochando.
Bon dia a totes i a tots, estimats oients. Avui vull parlar-vos d'una moció que portarem demà dimarts al ple de l'Ajuntament, però abans vull donar les gràcies públicament a les persones que formen part de la plataforma en defensa de la llei de la dependència a Vila-real, per confiar en nosaltres i dur la seva veu al ple de l'Ajuntament, per parlar de temes tan importants com el finançament de la llei de la dependència o les cotitzacions a la Seguretat Social dels cuidadors i cuidadores, moltes vegades els mateixos familiars dels dependents. Però avui hem de ser crítics, perquè encara que després de moltes reivindicacions dels col·lectius afectats el 30 de novembre de 2006 va ser aprovada la llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, més coneguda com a llei de la dependència, al País Valencià, encara que hem aconseguit desbloquejar la llista d'espera de la dependència des del 2015, passant de 46.000 a 23.000 persones i seguissin sent massa, que hem apujat la inversió passant de ser la última a la tercera autonomia en pressupost, encara queda molt per fer degut a la falta de finançament. El govern central tan sols aporta el 12% del fons, molt lluny del 50% que li obliga la llei. Així es veu més que mai la diferència entre la sensibilitat política de cada govern. Després d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat per a 2018, ara Rajoy i Rivera volen treure pit dient que incrementaran 46 milions d'euros el finançament de la dependència, però la gran estafa del PP i Ciutadans es desmunta ràpidament. Primer de tot perquè al 2017 també van anunciar una pujada, però pese a les llistes d'espera es van deixar sense invertir 44 milions d'euros. Segon, perquè poc es va faltar per eixir a associacions com el Círculo Empresarial d'Atenció a les Persones per a dir que els pareix un increment testimonial, criticant la seva falta de consciència, dic literalment de consciència, quan l'increment mínim necessari és de més de 300 milions d'euros. Més dura ha sigut, més dura encara, l'Associació de Directores Socials, dient que els pressupostos generals de l'Estat abandonen a 300.000 dependents en llista d'espera i que 100 d'ells seguiran morint del dia sense percebre els serveis als que tenen dret, i advertixen que aquests 46 milions d'euros no es poden gastar si les autonomies no invertissen 184 milions. És a dir, que per cada milió que aporta l'Estat obliga a gastar com a mínim 4 a cada autonomia. Al final es tracta de prioritats, de la sensibilitat política, perquè, mentretant, Compromís, al capdavant de les àrees socials de la Generalitat, gràcies a l'esforç d'associacions, ajuntaments i conselleria, hem aconseguit reconèixer més dependents en 3 anys dels que hi havien en 2015, tot i que el govern espanyol només paga 70 milions dels 630 milions d'euros que ens costa als valencians i valencianes la dependència. Però és que darrere de les xifres està el més important, les persones. Posem el nostre pensament per un instant en aquells treballadors i treballadores que tenen a càrrec fills o familiars dependents. Estudis realitzats mostren que aquestes persones passen més de 44 hores setmanals a l'atenció dels familiars dependents. Darrere d'aquestes xifres hi ha un enorme sacrifici, per no parlar d'una doble discriminació. La invisibilització d'aquest esforç per part de la societat i alguns poders polítics, però també la feminització de les cures, amb tot el que això comporta en general en detriment de la seva salut física i mental. Més encara, després de la mesura d'ajust que va adoptar el govern del PP i de Ciutadans, disposant que les cotitzacions a la Seguretat Social tindrien caràcter voluntari i que serien a càrrec exclusivament del subscriptor. Els efectes van ser devastadors. Segons dades de la Seguretat Social, el mateix any es va passar de 179.829 cuidadors amb cobertura a 23.933. En canvi, el canvi de la regulació del conveni especial del sistema de Seguretat Social va afectar unes 180.000 persones que tenen subscrit el conveni especial, de les quals el 93% són dones. Per a molts cuidadors i cuidadores, esta pot arribar a constituir l'única forma d'accedir a algun tipus de jubilació o prestació contributiva. Per tot això, Compromís pensem que cal restablir l'obligatòria subscripció del conveni especial a càrrec de la Seguretat Social, recuperar els nivells de finançament necessaris, distribuir este finançament equitativament entre govern i autonomies i promoure un pacte social per la dependència. Bon dia a totes i a tots. Estimats oients.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed.
Quasi estem ja a les dues del migdia i els volem deixar ja amb els nostres companys, amb el nostre company d'esports, amb Javi Mata i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Nosaltres tornarem demà en aquest programa Protagonistes a partir de les 12:05 i fins a les 2 del migdia. Estarem acompanyant-los i apropant-los tot el que és actualitat. Això sí, hem de dir-los que demà a les 10 del matí tindrem un plenari ordinari a l'Ajuntament de Villarreal, un plenari que podran seguir així a Ràdio Villarreal a la 92.2 de la freqüència modulada si volen seguir tots els punts, que segur que és un plenari que dona molt de sí. A les 10 tindrem aquest plenari i a les 12:05 els ho contarem tot. A Protagonistes, que passem molt bona vesprada. Adeu.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Villarreal.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
2 i 3, anem allà. Comencem en l'edició esportiva així, a Ràdio Villarreal, a 92.2 de la freqüència modulada. A falta de futbol dels grans, és a dir, dels majors, del primer equip, aquells que teniu el veneno tan, tan dins i tan, 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 tan a tope, doncs heu passat el cap de setmana enganxadets a l'equip filial, al Villarreal B. En un partit, per cert, que jo crec que va vindre bé o ens va vindre bé a quasi tots. Per què? Molt fàcil. Perquè el Villarreal B venia de fer un partit que ens pensaven tots que, bueno, que som i que eren la bomba. I, claro, després de l'exhibició a Bilbao, la sensació era que a casa el Villarreal B anava a passar, pues, amb dos o tres filigranes de Samu Chukwueze, amb una aparició estel·lar de Xuka, amb un nivell espectacular dels defenses, amb Morlanes manejant, dominant i controlant. En definitiva, que anava a ser agatxa't i plega'ls. I no. Va ser quasi tot el contrari. Van eixir els xavals del B, pues això, després d'una setmana d'alabances, de dir que bons sou, joder, que buenos són, subir la clàusula i totes aquestes coses, pues els xiquets es van creure que eren, vamos, el Madrid de les 13 Copes d'Europa. Entre que no van eixir enxufats, entre que van eixir pensant que tenien que guardar el resultat que portaven, entre que ves tu que a mi me dona la risa, entre que vaya fallo, que pegues una pifia mig guapa, te fan un gol, en la siguiente en un rebot te fan un altre, i ale, a padecer, que dia aquell. Se va a classificar el B, però jo crec que va extraure una lliçó importantíssima, que és la mateixa lliçó que jo crec que va extraure el primer equip en aquella època en la que volíem jugar allò que diuen tots, que bonito la 6, que bonito la 6, però que després ja sabeu. El futbol és difícil. Guanyar és complicadíssim. Per més bo...